Hola, bona tarda. Esteu a l'espai radiofònic autogestionat, lliure i radical de UB de Vivienda a Ràdio Bronca. Avui és dia 9 de novembre. Si ens esteu sentint, en directe, si avui és dia 9 de novembre, podeu trucar a la ràdio al 93 359 4900. Us recordem que les assemblees de UB de Vivienda es fan cada dimecres a les 8 de la tarda al carrer Magdalenes número 13, que podeu contactar amb nosaltres per mail a radioubdevivienda@gmail.com i que teniu els programes penjats a radioubdevivienda.blogspot.com. Recordem, avui és dia 9 de novembre, si voleu trucar, el número és el 93... Avui és dia 9 de novembre i podeu trucar al 93 359 49 00. Benvinguts.
Wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Bé, el programa d'avui, 9 de novembre, el dediquem amb tot el carinyo del món a la Carmen, la nostra fidel oient, que no ens abandonarà i nosaltres no l'abandonarem amb ella.
Mama, t'estimo.
Aquest és el Marcos, evidentment, el control tècnic, ja era hora.
Bueno, també Marcos, tenim... benvingut una altra
gràcies,
al programa.
Gràcies, s'agraeix.
També tenim a la Clara, que avui ens porta notícies del Meeting Point i de la Fira d'Entitats Absolució Jona, Fira d'Entitats contra Especulació Immobiliària.
Hola, què tal? Com anem?
I també estan aquí els amics de Cruïlles, en Ramon, en David i l'Assumpta.
Hola.
Hola, bona nit.
Hola, bona
tarda, vagi.
Que són els nostres convidats. Cruïlles és un col·lectiu de gent del barri gòtic, principalment, que fan actes d'ús de l'espai públic, és a dir, fan coses al carrer. No? I bueno, ens han vingut a explicar una mica qui són ells i també l'última campanya que tenen, que es diu Veïns, espècie en perill d'extinció. Després parlarem amb ells i bueno, tenen el micro obert i també comentaran les notícies. Anem amb les notícies, no?
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep.
Hem viscut uns mesos, uns dies d'injeccions contínues dels governs als bancs, dels bancs centrals als bancs, i volem saber què passa amb això.
Heroína, diablo vestido de ángel. Yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco.
Bé, la notícia escandalosa és que s'agafen diners públics per injectar-los en els bancs perquè donin crèdits, perquè ens segueixin endeutant i perquè així el sistema segueixin anant de cul, com sempre, i això té un efecte sobre l'economia que, bueno, nosaltres no anotarem mai, perquè sempre estarem igual, però que es nota d'alguna manera. L'efecte immediat dels milers de milions... Bueno, primer volia comentar què passa amb això. Això són diners que dona l'Estat en els bancs centrals i que els bancs centrals els donen en crèdit en els bancs per tal que tinguin liquiditat, que és el gran problema que tenen. Aleshores, quin ha estat l'efecte immediat d'aquesta mesura? Un dels efectes immediats ha sigut que l'Euribor ha baixat. Per què? Pues perquè els diners, quan s'han de deixar diners entre ells, si no hi ha moltes injeccions públiques, hi ha escassedat de diners, per tant puja el preu dels diners, puja l'Euribor i per tant pugen les hipoteques. L'efecte immediat que ha tingut la injecció de capital ha sigut que l'Euribor ha baixat, i això té un efecte que es notarà a mig termini, dins de 6 mesos o així, que serà el de baixar les hipoteques. Per això ara diuen que no es començarà a notar, etc. A més d'això, una altra de les mesures que ha pres el govern ha sigut el d'aprovar una moratòria, diguéssim, de les hipoteques per la gent que està aturada, però ens temem molt que la gent que està aturada i deixarà de cobrar l'atur en els pròxims mesos, això no li servirà de res. A més de que, bueno, principalment estaran pagant interessos durant tot el temps que s'apliqui aquesta moratòria, no? La qual cosa allargarà la seva agonia en els anys posteriors. Respecte als bancs, les injeccions de capital, dir que es donen en subhastes públiques i subhastes, diguéssim, opaques, totalment opaques, no serà un sistema transparent, i bueno, i és el que ja sabíem una mica, hem intentat explicar-ho una mica millor, llàstima que no estigui aquí la Cristina, però bàsicament és això, no? És agafar els diners públics per donar préstecs als bancs perquè segueixin endeutant a la gent del carrer.
Que és terrorífic. És el que ha passat als Estats Units, no, Carles? Això?
Sí, bàsicament el que aquestes injeccions de diners es fan de tal manera que l'Estat compra actius financers, que són els actius tòxics aquests. És a dir, les grans bosses de fons d'inversió que se n'estan aprofitant de les hipoteques, dels crèdits hipotecaris. Són paquets de crèdits hipotecaris que van empaquetats i són fons d'inversió, això. Aleshores, això l'Estat ho compra, no?, per donar més liquiditat en els bancs i per assumir el risc aquest. Uh-huh. I, bueno, i la mesura del govern de Zapatero també és terrorífica, no?
Aquesta dels 70.000 euros d'hipoteca, no?, que tenen la moratòria aquesta dels bancs i tot això.
Sí, clar, que a més és fins a 170.000 euros. Si t'has comprat un pis com tothom que viu a Barcelona i Madrid, és per més diners i per tant no li arribarà a ningú.
Això sortia als mass media, no?, que la gran majoria no es podien no es podien acollir això perquè superaven de molt. És terrible.
Perquè el fet de que el que comentaves, no?, que es parin les hipoteques però no es paren els interessos, llavors quan es reprèn la hipoteca, bueno, els interessos han seguit pujant, suposo, o sigui, realment és més temps endeutat i...
O sigui, de fet, quan passa això, el que passa és que tu segueixes pagant interessos pel capital que et queda pendent, però clar, com que no vas amortitzant capital, et queda tot el capital encara per pagar, que està com congelat. Aleshores, quan tu reprens el deute, estàs pagant el capital més els interessos del capital més els interessos que ha deixat de produir durant aquell temps. Uh-huh. És a dir, va produint interessos sobre interessos, que és el pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, Déu-n'hi-do, són els carmelets que ens van donant ara mateix l'administració pública.
I no? Les ajudes als lloguers o alguna cosa, els propietaris de lloguer?
Bueno,
terrible també, no?
Bueno, com?
Allò dels desahucis express, o sigui, de fotre la gent...
Sí, això ja ho vam comentar, però tu estaves de vacances.
Hòstia, perdó.
Afortunadament per tu.
I no t'escoltes el programa.
És que a Amsterdam s'agafen, però molt fluixet, s'agafa a Amsterdam.
Sí, bueno, van treure la reforma de la llei d'arrendaments urbans, que era per accelerar els d'això del lloguer. Tenim convidada una advocada a un cas de moving que també ens ho explicarà, això.
Molt bé, molt bé.
No sé, a mi també m'agradaria, bueno, després parlem del meeting point, però ja volia llegir només una frase, i és que es va fer una xerrada sobre Idees de financiació pública per a projectes privats. Això es va fer el Meeting Point, que és la trobada d'immobiliàries que després explicarem, però bueno, que ells realment estan veient que això és un carmelet, no? Que l'administració pública et pagui els plats trencats quan realment has estat enriquint a costa d'especular en aquest territori. Déu-n'hi-do.
Mola. Mola i és rentable.
Anda que no.
Más chutes no.
Más chutes no, sisplau.
Posem una cançó o...
Si posem una cançó, la del Paco?
La del Paco, vale.
És una cançó que és un vídeo a YouTube. Si busqueu al YouTube vídeos graciosos, la hipoteca, us sortirà aquest vídeo. Nosaltres us posem només la cançó, però bueno, el contingut del vídeo és Zapatero i Rajoy dándose tute.
Sí? A veure...
Ah, good morning. Bienvenido al Banco Jones. ¿En qué puedo ayudarle?
Desde chico no tengo manera de comprarme un triste piso. Con tanta hipoteca y con tantos intereses me compré un pisito y lo vendí a los 4 meses. Vivo con mis padres, vivo con mi hermana, vivo de milagro porque la cosa está mala. Parquilado de estudio era algo exagerado, me pedían 1000 euros por 4 metros cuadrados. Si tú algún día te quieres independizar, y al Decathlon que te pueden ayudar.
La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña.
Buscando una hipoteca, pero en todos los bancos se me cerraban las puertas. ¿Tiene usted avalista? ¿No está usted currando? ¿Tiene menos papeles que un conejillo de campo? Va a tener hipoteca, solamente queda ya tiene el doble de ingresos del que tiene un hospital. Así que he pensado, y lo doy por hecho, hablo con mis padres que se independicen ellos. Si tú algún día te quieres independizar, ve al Decathlon que te pueden ayudar.
La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una quinta de campaña. La única forma de tener casa en España es comprando una tienda de campaña.
Enhorabuena, Mr. Nachi. Te hemos conseguido su hipoteca. Ahora no la quiero.
Bé, doncs tenim aquí a l'agenda Cruïlles que ens explicarà una mica tot el que fan i la campanya que estan duent a terme. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bueno, ens podeu explicar una mica en quin moment naixeu i breument les coses que heu anat fent fins ara?
Bueno, jo, la veritat, ben bé el moment que vam començar, doncs no me'n recordo. Jo penso que fa uns 5 anys, aproximadament, però quasi bé diria que vam començar, ja havíem començat pròpiament ben bé amb el segle nou. amb el segle XXI, vam començar, em sembla que l'any 2000 ja vam fer alguna cosa. Bueno, hi va haver-hi unes primeres mogudes allà, hi va haver-hi un grup de gent que eren arquitectes que vivien allà al carrer, que es van preocupar de tanta porqueria que hi havia i tant desastre que era tot allò d'allà, que van convocar com una assemblea al carrer i van posar com una urna perquè la gent poguéssim depositar en aquella urna els nostres suggeriments, les coses que se'ns acudissin pel barri. Això, mira, va ser un primer moviment. El que passa que llavors això va quedar com parat, no se'n va saber res més. Ells van anar-ho preparant, van preparar un dossier, però va quedar com parat durant un temps.
I aleshores us vau començar, vau seguir reunint-vos vosaltres, vau començar a tirar endavant activitats, com va ser això?
Sí, en un primer moment ens vam dir la creu, més que res perquè els carrers fan com una creu doble, eh? I llavors, és clar, també ens empipa que el nom de la creu sigui pròpiament una cosa que hagi adoptat la Iglesia, diguéssim. Llavors, a més, la creu és un lloc de trobada, la creu... és que si mireu un diccionari de símbols veieu que la creu té molt símbol, té molts significats, i aquests significats és els que vam adoptar nosaltres d'entrada ja, i bueno, una mica això.
A mi sí. M'han explicat que una de les, no sé si va ser una de les primeres coses que vau fer, però va ser la d'explicar o fer una ocupació, diguéssim, d'un lloc públic que hi ha dins d'un hotel. Ho podríeu explicar, això?
No, això no és ben bé així, això i és bastant recent. Això va ser que simplement a través del conseller del districte que hi havia en aquell moment, que era el Carles Martí, vam saber que hi havia un jardí públic
a dintre
d'un hotel, que és allà al carrer de la Boqueria. I per tant ens va dir que estava a disposició. Llavors, esclar, nosaltres de seguida vam parar l'orella i vam dir, això ens n'hem d'apropiar una mica, en el sentit, bueno, no apropiar-nos sí, com a cosa nostra, però sí que sigui realment públic. I vam començar a fer alguna cosa, oi? Vam fer...
Era bastant curiós, perquè per entrar a aquest jardí públic s'ha de travessar el vestíbul de l'hotel. I llavors queda com una mica amagat. Després hi van posar una mena de rètol de l'Ajuntament, conformat allà dins hi havia aquest jardí, no? Però pensàvem que era bastant un impediment, no? Trobar-te que a l'entrada havies de passar just pel vestíbul. Llavors nosaltres vam creure que n'havíem de fer ús d'aquest espai, i vam començar a organitzar paral·lelament a les trobades que fem de veïns, de les tertúlies que fem els dimarts en el carrer, doncs un cop al mes fer una trobada en aquest jardí que en dèiem trobades poètiques. Llavors en allà anàvem i una mica llegíem poemes, o hi havia gent que cantava cançons, feien com un petit berenar, i la trobada aquesta que normalment fèiem en el carrer la traslladàvem a l'espai aquest del jardí de l'hotel.
Amb aquesta connotació de tertúlia poètica, bueno, poètico-literària, i també de ganxet.
Ah, això sí. Tallers de ganxet.
Però no, perquè un amic nostre, que potser algú de vosaltres el coneixeu, la VIP, sí, doncs té com un taller i ensenya a fer ganxet, i nosaltres doncs tots ens vam posar el primer dia que ell ens en va ensenyar, doncs tots allà a fer ganxet mentre llegíem poemes. Va ser molt divertit.
I la imatge era preciosa, perquè ell portava com un cistell amb les llanes, i llavors d'aquell cistell anaven sortint tots els fils que es dirigien a cada de la gent que hi estava participant, no, que mentre anava...
Sí. Una cosa de més molt simbòlica, que la tenim penjada al blog, com una fotografia especialment significativa, no? Per això que diu el David, no? Per aquesta, i de fils de diferents colors i tot això que uneixen.
Que convergeixen, que es troben... Que...
Clar, això el que vosaltres feu com a col·lectiu és reivindicar l'ús de l'espai públic per part de les persones, no? Que són... Aleshores, clar, si vosaltres no haguéssiu descobert aquest puesto, per lo amagat que està, perquè s'ha d'entrar per l'hotel, queda com un espai, el que portem dient molts dies, espai públic d'ús privatiu, no?
Sí.
Clar, el fet de que ningú sàpiga la seva existència, coneixi la seva existència, doncs...
Exactament.
Ja fa una mica
això. Sí, sí, sí.
És un lloc bastant curiós, perquè a més el mobiliari pertany a l'hotel. Llavors hi ha uns sofàs, unes cadires, un tipus d'il·luminació que és molt de l'hotel. Si tu no tens coneixement de que això existeix, la veritat és que
sí,
una mica incòmode entrar allà dintre i utilitzar-ho.
No?
Perquè els clients de l'hotel passen per allà, es deuen quedar una mica parats, no?
Sí, però de fet tampoc he fet massa soroll, vull dir que som bastant discretets, no, però bueno, però déu-n'hi-do, perquè també hem tocat la guitarra i fem coses molt variades, hem fet allà. Tampoc hem fet moltes sessions d'aquestes, perquè esclar, també es passa que l'hivern és més difícil, però etc. Ara, això que deies d'ocupar l'espai públic, en certa manera, més que una reivindicació, a partir d'una manera, és fer-ho.
És
dir, nosaltres a un cert punt, esclar, hi ha una mica la postura de constantment de dir, ostres, que no sé què, que ens passa això, que hi ha molta droga, que hi ha molt no sé què, que... Bueno, però, a veure, si l'espai públic l'ocupen uns, per què no el podem ocupar els que vivim allà, i que d'això doncs ocupem-lo nosaltres? Això és el que algun dia ens vam vam ficar al cap, vam dir, hem d'ocupar la nostra placeta, perquè nosaltres allà als nostres carrers, doncs pràcticament, com poder sabeu, és bueno, el carrer Escuderies Blancs, que és el carrer més aviat que vivim nosaltres, i que, bueno, ja no, com ha dit l'assumpte al principi, hi ha altres carrers més o menys del voltant que també participen, però vull dir, el carrer central és l'Escuderies Blancs. Però allà és un carrer estret i només en un lloc determinat hi ha com una mica de placeta, que és allà on hi havia hagut anys enrere un bar que en deien el bar dels toreros, perquè hi anaven tots els toreros que torejaven a Barcelona. Doncs, però aquesta petita placeta, doncs és el que nosaltres hem volgut, per dir-ho d'una manera, ocupar, no? I doncs fem-nos la nostra.
Usada, ja. Usada.
El que passa que és, sí, però és una lluita constant contra els sacs de runa, contra els que s'hi pinen a pixar, i contra tota la porqueria que ens hi posen, però nosaltres allà comptem el tipus.
Jo, bueno, jo ets a dir que vaig anar a una festa de cruïlles en aquesta placeta i realment és espectacular com pot arribar a canviar un tros de ciment, no? Quan s'hi posa una mica de vida i una mica de ganes, que és el que aporta cruïlles a aquell barri. I, bueno.
Aleshores, a vosaltres el que feu és baixar al carrer i què feu? Tot tipus de coses? Activitats culturals?
Bueno, normalment baixem tots els dimarts.
I explica una mica l'hora i com d'això
es passa algú del dimarts barri. Algú del barri i de fora del barri. Per nosaltres, com la paraula aquesta veí és molt oberta. Pensem que tothom que s'estima al carrer, que té ganes de compartir, per nosaltres molta de la gent que passa se'ns converteix en veïns, perquè s'asseuen allà amb nosaltres, perquè intercanviem, parlem... Uh-huh. El dimarts baixem a les 8 del vespre i ja tot, posem tot de cadires com es feia abans en els pobles, es continua fent, no? I llavors moltes vegades baixem una tetera amb te
pràcticament amb pasta, cada setmana, David, perquè la baixes tu i ets molt discret, però
baixem,
sí. Però baixem cada setmana una tetera grossa i moltes vegades hi han pastes, i l'altre dia hi van haver panellets. Com hi van haver-hi tants panellets no us ho vull pas explicar. Carai. Però vam repartir panellets a tothom qui passava per allà. Ja sabeu els panellets que van a preu d'or o de platino, no sé.
A mi m'han explicat que també hi havia una castanyera.
Ah, sí!
Perdó, això és una altra... Això és la festa que van fer el dia 8, diguéssim.
Ah, és la festa del dia 8.
Sí. És que, en primer lloc, jo us deia abans que tindríem dit la creu, però ara en diem cruïlles, com m'heu dit, i és perquè hem ampliat ara a més carrers, perquè, és clar també té més sentit, això. I això de la castanyera és per una festa, però ara us explicarà més ell, que van fer el dia 8. És que estic una mica fònic.
No, jo penso que, bueno, de fet n'hem fetes moltes de festes nosaltres, i en fem molt sovint. Per exemple, ja fa uns quants anys que celebrem el Nadal amb una xocolatada. Fem després festes, fem un tipus de festes que són també de carrer, que són, bueno, que hi solen fer una cosa que no sé qui ho va batejar com a mercapillo, que és com una mena de... Baixem tot tipus de materials que ens sobren a casa, per dir d'una manera, però que siguin en bones condicions. Però no pretenem fer un intercanvi, sinó simplement la gratuïtat. O sigui, un exercici de gratuïtat. És a dir, que tu pots anar, pots venir a la festa, pots portar coses i no emportar-te'n res, o al revés, te'n pots emportar una camisa, o te'n pots emportar dos jerseis, o unes sabates, o dos llibres, i no haver portat res.
Sí, sí,
és una gratuïtat. Tu comparteixes, però tant comparteixes rebent com donant, i pot ser que només rebis, o pot ser que només donguis, o pot ser que facis les dues coses alhora. I això és molt maco, i això també ho fem, després fem el dinar, i el dinar és igual. El dinar tothom porta, si vol portar coses, porta, i si no porta, menja. M'enteneu? Menja i beu. És una cosa, perquè a nosaltres ens sembla que és molt important. No sé, estem en una societat, a més, això ho captes, amb la gent que venen i que passen, sobretot la gent que passen, perquè els altres ja estan una mica acostumats, però la gent que passen per primera vegada i que no en sabien res, i que els, perquè a més hi ha algú de nosaltres que és molt llançat i que fa, que els criden a tot, vine cap aquí, que has de menjar, no sé què, i has de beure. Bueno, llavors la gent venen i la reacció que té la major part de gent és una reacció com una satisfacció molt grossa d'haver captat, d'haver trobat una cosa en la societat que sembla que ara hi sigui. O que n'hi hagués tingut mai, vaja, no ho sé.
T'hi trobes amb allò de que, bueno, per rebre haig de donar i...
Sí,
com, no?
Exactament.
I això és el que trenquem, no?
I hi ha molta gent que se senten incòmodes, inclús.
Sí?
Que sí?
de gent que ha vingut i de cop no s'acaben d'atrevir a agafar una roba o qualsevol dels objectes que hi ha allà perquè pensa, jo no tinc res a donar a canvi, no?
Yeah.
I precisament és el que nosaltres volem trencar, no?
Clar, la lògica de mercat, de
clar, sí.
cosa
allà,
per cosa.
Allà, i si a tu t'interessa i a tu et servirà, doncs endavant, t'ho pots emportar.
Ah, això, no? Tenim moltes anècdotes. Jo, per exemple, hi ha una anècdota que sempre m'agrada explicar-la. Teníem, en un dels últims que vam fer, que aquest era allà al carrer Milans, i vam posar com uns penjadors de robes que la gent, van portar com un penjador de botiga, exacte. I hi havia una espècie d'albornòs, no sé si era un albornòs, em penso que era un albornòs, però es va presentar una parelleta que jo diria que eren anglesos, o almenys eren nòrdics, i el noi va començar-se a mirar aquell albornòs. I carai, li agradava, i li agradava, i li agradava. I al final no sabia què fer, i em va veure a mi per allà, i em ve i em diu... Escolti, bueno, no sé com m'ho va més, com, no sé com m'ho va fer entendre, però més o menys parlava en castellà, i em diu, escolti, diu, vostè és d'aquí? Dic, ah, sí, 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 sóc d'aquí, i tant. Diu, quan em costaria això? Dic, ah, res, aquí no hi ha res que costi res, tot és per tu. Bueno, l'anècdota és aquesta, que després s'ho va emportar, i li va fer molta gràcia emportar-s'ho, però es va sentir malament. I va dir que ell tornaria i que portaria coses. És a dir, la gent li costa molt d'acceptar una gratuïtat. No? I va tornar i va portar coses, és veritat.
Aquestes coses en el món així de centres socials i de cases ocupes es diu tienda gratis, tienda gratis y la comida de traje. Yo traje esto, tú trajiste lo otro.
Exactament. Sí, sí, exactament.
Però és curiós això, que ens arribem a sentir incòmodes per, bueno, per això, no? Per no participar de l'intercanvi habitual que estem acostumats.
Exactament, sí, sí. Però ens sembla que és un exercici molt bonic. Bueno, nosaltres estem molt contents de fer això de tant en tant. I mira, i portem coses que jo penso que són molt vàlides per molta gent i que tu potser no en fas cap ús. Nosaltres, per exemple, a vegades hem baixat llibres que són molt bons, llibres no llibres que dius són... No, no, llibres que són molt bons però que tu saps que ja l'has llegit i que aquest llibre ja no el tornaràs a llegir. Mm-hmm. Doncs què en faig a casa? Anar omplint les parets de casa. Doncs posem-ho al servei social de la gent, no? I veus que la gent s'ho emporten i penso que és molt bonic. Però sí que costa d'acceptar això. Però per altra cantó, jo diria que la gent... no sé, captes una alegria que han tingut aquella gent i que et donen el correu electrònic i envieu-me la informació d'aquí endavant. Uh-huh. Perquè m'interessa molt això que esteu fent.
Sí. Bé, jo us...
Després es refreda, lògicament.
Jo puc explicar que s'està estenent, eh? Hi ha gent que també vol fer coses així en altres barris.
Ja. Ah, sí?
Informarem.
Això què? És un misteri sin resolver?
Això és una història que portem al Pacú, al Daniele i gent del nostre barri, diguéssim, que bueno, ja en el futur ja donarem coordenades més concretes.
Doncs ja ens agradarà participar-hi.
Però es tracta de que, clar, a més, les vostres cruïlles són llocs de trobada. Vosaltres teniu el problema de que el vostre espai natural de relació està sobreutilitzat per gent... que no és pel turisme, no? Que no és de barri, que és gent que passa, que no s'hi queda, i vosaltres reivindiqueu a l'usar a l'espai públic com a lloc de trobada, d'intercanvi, sigui amb gent que passa, sigui amb gent que està. Però no, hi ha barris que tenim el problema, diguéssim, diferent. El trànsit és de cotxes i hi ha carrers que es tornen avingudes, aleshores les cruïlles són punts de separació, clar, de zones en les que tothom hi ha de confluir i ha de conviure. Saps? Bueno, hi ha una història por ahí que volem reivindicar una mica.
En certa manera, la cruïlla l'entenem en aquest sentit metafòric. Sobretot és dir, clar, de cruïlla n'hi poden haver molt... I esclar, vam tenir molt clar que ho volíem posar-ho en plural, és dir, que volíem que no fos... O sigui, lògicament, tu t'has de centrar en uns llocs perquè tenim cos i vivim en un lloc determinat i lògicament estàs limitat, però vull dir, nosaltres tenim molt clar que això volem que estigui obert, no vull dir que volem participar amb altra gent. Per exemple, l'altre dia va venir a la Torroella un amic nostre que és de Santa Coloma, Santa Coloma de Gramenet, va venir, va participar en la tertulia, està entusiasmat amb nosaltres i participa i ens posa coses ja al blog, i etcètera, no? I altra gent que poden anar participant. Llavors, una altra cosa és que els cartells aquests que estem fent ara amb aquesta campanya dels veïns en perill d'extinció, els pengem al blog i diem, sobretot, feu una còpia si voleu, pengeu-los allà on vulgueu, perquè aquí no hi ha cap tipus de propietat. No volem ser-ne propietaris nosaltres. Si això us serveix per fer la campanya vosaltres al vostre barri o al vostre poble o allà on sigui, feu-ho.
Continuarem l'entrevista, anem a posar una cançó.
Ah, molt bé. Ens
és un gest cap a l'oient. I...
Vale, és una cançó de Madness i es diu Palabras de Más.
¿Qué pasa, troncos? ¿Están escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola!
I si hay que pelear.
Seguim amb l'entrevista. Bueno, a part de sopars, el Mercapillo, tot això, ens explicava abans que hi ha una història amb unes pintades.
Sempre de liar el Carles.
Sí, no? Què és això, art popular? Què sí. És el que succeeix amb això?
Bueno, de pintades n'hi ha hagut diferents. Unes amb pancartes i això, però potser vols... No sé. T'explicaré una que vam organitzar un grup... Bueno, el carrers aquests, els originaris, són entre el carrer Ferran i el carrer Escudellers. I és un carrer sense entrada i sense sortida, uns carrers d'això. I llavors totes les botigues han anat desapareixent, totes les persianes abaixades, totes rovellades, totes empixades, amb pintades, amb el que sigui. I la veritat és que la sensació de tristesa, de deixadesa, de degradació... Sí. De, bueno, va haver-hi tota una trobada de fer, doncs, que podríem pintar, doncs, les persianes aquestes, i ens vam començar a trobar a veure com organitzar-ho, i vam demanar dues empreses de pintures si ens deixaven, si ens regalaven pintures per això, i ens van regalar, i uns de pinzells també, i llavors vam fer una convocada a artistes que volguessin participar en tot aquest tema. Mm-hmm. Bueno, al final es va... Bueno, també hi havia un... Com eren? Una associació que són per...
De rehabilitació de drogadictes,
sí,
em sembla.
Sí, que aquesta gent es veu que una mica fan feines així socials, i llavors una d'elles és coses públiques, i van netejar ells totes les persianes amb el... Mm-hmm.
Van fer com a preparació, diríem.
Exacte, tota la preparació.
La prepintada, diríem.
I llavors, doncs, es van pintar. En aquesta gent, llavors, hi va haver una altra empresa que els hi va regalar uns pastissos i unes coses per ells, i que és, bueno, una empresa que treballa un veí, diguéssim, no? Uh-huh. I llavors van fer la pintada, totes les pintades, i, bueno, la cosa va canviar, que semblava... De tal manera que a final d'any ens vam adonar nosaltres, per casualitat vam tenir a les mans la revista del quaderns d'arquitectura del Col·legi d'Arquitectes, mm-hmm, i sortia com a novetat impressionant
tres o quatre fotografies de les nostres. És que hi havia coses molt maques, sí. I tot amb grafitis, eh? Uh-huh. Una altra anècdota, deixa'm explicar una anècdota d'això precisament, que és les anècdotes és maco. Mentre estàvem allà pintant, van venir molts grafiters de tot arreu perquè estaven entusiasmats.
Perdona, els grafiters no eren aquests que firmen i que destrossen les coses.
Grafiters que fan...
Eren gent que fan
art, artistes.
I a més, lògicament, havíem demanat permís a cada persona que tenia la seva...
Els locals.
Els seus locals. O sigui, no es va fer res sense comptar amb el consentiment del propietari o del llogater, diríem, d'aquell lloc. Però vull dir, després... amb els mateixos grafiters els hi demanàvem o en certa manera que ens expliquessin una mica a veure què hi volien fer, perquè no et trobessis amb algun que et feia alguna cosa una mica desastre, no? No va passar res, al contrari, va ser una experiència fantàstica. Però una anècdota és que mentre estàvem allà pintant, que la major part ja s'havien distribuït les tu, a tu toca aquella, a tu toca aquella altra, en aquella altra l'altra, i es anaven repartint les persianes per pintar, doncs va arribar una persona que parlava anglès, un home jove, i diu, bueno, va demanar a veure si el deixàvem també participar. I li vam dir, home, mira, sí, però, esclar, tingues present, no sé com li vam dir, perquè jo d'anglès mal, però algú li va anar dient que sí, però que era amb esprai, i per tant que és costa de pintar amb esprai. Va dir, jo, per mi, tranquils, que jo pinto amb esprai i sense esprai de la manera que vulgueu. Ah, molt bé, doncs ja pot pintar, sí. Bueno, va resultar que era del Canadà, que passava per allà per casualitat, i s'hi va apuntar. I bueno, ens diu, doncs va, digueu-me on pinto. I ens quedava una persiana, que era allà on hi ha, ben bé allà a l'arribada del carrer Escudellers, que hi ha una òptica, uh-huh, i hi ha la persiana més cap al nostre carrer, que no l'obren mai, era una persiana tancada, però encara és de l'òptica. Sí. I vam dir, mira, aquesta queda lliure. va dir, ah, molt bé, i què hi ha aquí? Ah, és una òptica, perquè bueno, en aquella hora estava tancat i no es veia que era una òptica. I, ah, molt bé, és una òptica, molt bé. Va tancar els ulls, va pensar un moment, agafa l'esprai i en mitja horeta va tenir fet una cara amb unes ulleres impressionants, un tio amb unes ulleres impressionants, i va quedar la mare de bé. Hòstia. I al final diu, bueno, ja he acabat, moltes gràcies de deixar-me pintar, adéu. No, és maco això, és bonic. N'han tingut moltes d'anècdotes d'aquestes. Per exemple, en una festa que vam fer també que hi havia actuacions de cant i de coses de, així, diria,
sí, era per Nadal, em sembla.
Sí, podria ser una festa de Nadal. Doncs tot plegat se'ns va presentar un tio amb la faldilla d'escocès,
ah, no,
i amb una gaita.
Una de les primeres festes que vam fer, això.
Sí. I amb la gaita, i va demanar per tocar amb la gaita, i esclar que sí, va pujar i va tocar la gaita, i una bona estona que va tocar la gaita. Vull dir, no, era molt maco, és molt maco això, perquè les nostres festes, contràriament a el que la major part de gent pensa, bueno, que, o sigui, jo penso que normalment la gent, quan volen fer una festa, doncs fan el programa, i nosaltres no. Nosaltres no fem el programa, una mica de cosa la pensem.
Prepareu l'espai, diguéssim.
Sí,
no?
Preparem l'espai i alguna cosa, perquè d'això per res més. Després diem, per això en aquesta vegada hi ha hagut una especial s'ha ressaltat aquest tema, perquè diem, no, és que nosaltres, per exemple, un dia amb l'Ajuntament, que ens van col·laborar amb alguna cosa, ens van dir, bueno, però digueu-nos quin programa tenim. Ah, no en tenim cap, nosaltres de programa. I van quedar al·lucinats, perquè no en tenien. No en tenim, bueno. Nosaltres no tenim gaires programes, i però sempre ens surten coses meravelloses, i grups de música que passen per allà. Un dia ens va passar un grup de música fantàstica allà, i que van fer-nos un concert impressionant un dia. No
fan falta,
callo,
els programes?
Callo, ja ho sé. Que
per el que veig no fan falta els programes. O sigui, cada festival que feu surt bé. O sigui, que no cal fer un programa.
No, exacte.
Segur,
no, i
segur.
Per això pensem això, que cal, doncs, l'espontaneïtat, la llibertat, que surti el que surti.
Igual
i...
que
nosaltres. Sí, jo ho estava pensant, dic, una mica com aquest programa.
Llavors hi ha hagut una persona en aquesta última... Permeteu-me que no... És que, però...
Digues.
Parleu vosaltres.
A falta del Paco.
No, és que hi ha hagut una persona que és molt amiga nostra, que potser alguns no haureu sentit parlar, que és l'Arnau Viladebó. Bueno, és un dels fundadors dels Joglars.
És actor.
En els seus temps, i és actor. I bueno, nosaltres ens coneixíem, i com que li enviem el correu electrònic, es va quedar molt sorprès per això, perquè vam dir, a Cruïlles no sabem com farem la festa, ni ho volem saber. I això el va tocar tant que ens ha fet un himne. Nosaltres en diem un himne, perquè ens ha fet una cançó magnífica que la vam, en aquesta última festa la vam cantar i tocar i tot plegat, i ara hi anirem afegint estrofes, i és una cosa, bueno, és una cosa divertida. Si voleu mirar...
Passareu.
No, però podeu mirar el blog.
Sí.
En el blog hi ha un vídeo d'aquesta última festa que hem fet.
Ho passarem.
I surt tot això, i surt la cançó aquesta. Sí. I ara és una cançó, de més, que es presta a anar-hi afegint estrofes. I volem anar-hi afegint estrofes, i així com va ser la cançó de la castanyada, doncs pot ser la cançó del Nadal, etc. I
okay,
diu,
sí.
Els veïns i les veïnes, les veïnes i els veïns, i van moltes coses, unes estrofes molt maques, i ell ho toca amb una guitarreta molt petita, que no sé com en diu.
Mandolina, no?
Sí. No, mandolina. No, té un altre nom, triple, un nom així, no me'n recordo. Bueno, és igual, callo.
És que aquesta idea de donar vida a les coses que se les abandona és molt especial. Quan vosaltres feu, us volia fer una pregunta, quan vosaltres feu aquestes activitats, etc., us passa el que ens passa a nosaltres, que sempre tenim uns homes que van vestits de blau que ens toquen a la pera? Heu tingut problemes amb la policia per això? Perquè nosaltres en tenim bastants, en tenim sovint, nosaltres.
Bueno, el David em fa senyals que parli jo, però, i després tothom em dirà que sóc un xerramec. No, mira, nosaltres vam tenir... Nosaltres normalment totes les activitats que fem, això sí, demanem l'autorització a l'Ajuntament. Sempre ens la donen i no hi ha mai cap problema, i algunes vegades també inclús ens han col·laborat amb coses, i benvingut sigui, i no passa res.
És un tràmit
que el fem, i tot plegat, i nosaltres a vegades, en algunes vegades, ens han col·laborat amb més importants, amb coses més importants, que inclús valien diners, però nosaltres la nostra tendència és de no demanar quasi bé cap col·laboració a ningú, ni a l'Ajuntament ni a ningú, i fer-nos-ho de la nostra manera, i sense ni cinc, perquè actuem sense ni cinc. Llavors, doncs, Bueno, vam tenir una anècdota ara últimament, que potser us pot haver arribat, una anècdota de que les nostres tertúlies, aquestes que deia el David, que fem cada setmana el dimarts, això, doncs l'altre dia, per unes circumstàncies especials, perquè van venir per una altra cosa per allà al carrer, ens presenten uns guàrdies municipals i ens demanen el permís. I vam dir, no tenim cap permís, perquè vam quedar al·lucinats, perquè oi, em fa de temps que fem aquesta tertúlia els dimarts, no? I no en tenim. Ah, doncs no l'heu de tenir, perquè si no el teniu, doncs esteu incomplint les ordenances municipals, perquè això és una ocupació, com en diuen?
Intensiu. De l'espai públic. A més, ens va encantar la frase, perquè sí. És el que volem fer, un... no? Intensiu. Ens agradaria ser-hi sempre.
Ho han entès, no?
Sí. Bé, més o menys vam discutir una mica però la jugada, però vam veure que no hi havia res a fer, i ens vam aixecar i ens en vam anar. Però, esclar, llavors vam posar-ho a la web i vam enviar, perquè enviem amb una llista de correus electrònics, i, esclar, doncs mira, de seguida els mateixos de l'Ajuntament van dir... No, i, a més, els hi vam dir, perquè ja una altra vegada havien vingut els municipals i ens havien dit alguna cosa, però no havia passat res. Però llavors vam dir... jo li havia fet un correu electrònic amb la responsable de l'Ajuntament de... Bueno, el contacte que ens donen. No, nosaltres tenim un contacte amb l'Ajuntament, et donen una persona amb la qual t'adrecis quan
hagis de fer cosa, activitat. No?
I llavors jo... Feia 15 dies aproximadament que jo m'havia adreçat amb ella dient-li, escolta, ens hauríeu de tramitar un permís pel que un dia ens poguessin demanar un permís, no costa gaire d'això. Però encara no havien tingut temps i doncs no ens l'havien fet. Però bueno, això és una anècdota senzilla perquè va ser simplement un malentès i una falta de coordinació entre Guàrdia Urbana.
A més, el que m'agrada és que tendim a no dramatitzar res i a tot hi posem molt humor, no? Uh-huh. I de seguida, aquell mateix dia, perquè ens van dir que... l'ocupació intensiva era perquè utilitzàvem les cadires, llavors que ho podíem fer drets, no? I vam pensar doncs a partir d'ara ho farem drets i potser fins i tot trobarem més gent, perquè si anem amb el te, amb les pastes i fem com una processó d'anar caminant, que això sembla que sí que és legal, no? Doncs que
vam donar la volta. Més de 3 és manifestació, eh? I si no demanes per...
Igual, també trobaríem un problema. Home, ja ens en enginyaríem alguna, no?, per fer-ho canviar.
Però és que els grecs també ho feien, d'anar amunt i avall filosofant, o sigui que no
en
vindrem per res,
en diríem tertúlies peripatètiques, perquè sabeu que l'Aristòtil feia la peripatèu, que jo vaig dir que no vol dir patètic, sinó no vol dir que la cosa sigui patètica, sinó peripatètic vol dir... Volia dir pels grecs que feien, que ells parlaven de filosofia o del que sigui, donant voltes, caminant, doncs això l'Aristòtil ho havia muntat i ja nosaltres vam tenir la tentació de fer-nos deixebles de l'Aristòtil.
Mira que encara trobarem el significat de patear. Patear por ahí és peripatear.
Peripatear.
Que ve de l'Aristòtil.
No, ja podria ser, d'abans passant.
Policies peripatètics.
Bueno. I això que diu el David és veritat. Em sembla que una cosa que ens distingeix força és l'humor.
Certament.
Bueno, ens distingeix. No és que ens distingeix, però hi ha molta gent que en té d'humor. Però nosaltres sí que ens ho agafem amb humor i que l'humor ens presideix constantment. I sempre hi trobem una sortida humorística a les coses. I per tant, i l'humor és creatiu.
Ah, clar.
És corrosiu i creatiu.
Té les dues
i creatiu. Bastants, no? Però és creatiu, per això mateix. Escolta, no ens espantava pas això de no poder fer la tertúlia. Suposant que hagués sigut il·legal, realment, que ens hagués sentit, no us donem cap permís. Nosaltres l'haguem fet de la manera que hagués sigut la tertúlia. Com ara tenim el problema, aquests dies, més o menys estem vivint el problema, que, esclar, se'ns acosta l'hivern, i l'hivern és difícil. I ara teníem un bar que ens anava més o menys bé, perquè era un bar molt tranquil, que era, bueno, més que bar, era un lloc de vins, era una
tasca.
Sí, però molt, una cosa molt bonica.
Amb un vidre molt
bonic,
gran.
Amb un vidre molt gran que donava al carrer.
Exactament. I ens trobàvem allà perquè sabíem que la gent quan passava ens continuava veient i a fora...
Aquests nois han hagut de tancar, no els ha funcionat i han hagut de tancar. I ara no tenim cap lloc i ara ens plantejàvem a veure com ho fem. Però ara hi ha la tendència a dir continuarem al carrer tot l'hivern amb mantes o amb el que sigui.
Com sigui.
I a lo millor farem això, no ho sé, encara, hem de parlar.
Sí, sí. Jo us dono una idea, si voleu, de posar les coses aquestes. Les
és el que havíem pensat.
Aquestes, ja la teníem, aquesta, sí, també. Sí. Sí. Ja ho havíem pensat.
S'ha de comprar.
Sí, ja, és el problema que té.
Bueno, passem a una mica d'un temilla musical i...
Sí, i després anem a pel Meeting Point.
Vale, molt bé, i després anem al... Bueno, després sí, al final.
Thank you.
Bueno, doncs seguim endavant amb el programa, després de l'entrevista que hem tingut amb la gent de Cruïlles, i ara volíem parlar una miqueta del Meeting Point, i per parlar-ne, el que vam fer, vam desplaçar una unitat mòbil a una fira d'entitats, perquè, bueno, us comento una miqueta, el Meeting Point és la trobada d'immobiliàries que es fa cada any a Barcelona, que amb tota la poca vergonya que tenen en plena crisi econòmica i tal com han anat les coses, doncs segueixen reunint-se a Barcelona. I el que s'ha fet aquest any és que, bueno, les persones que estem lluitant per la defensa del territori i en contra de l'especulació, doncs hem fet una trobada d'entitats contra l'especulació i la destrucció del territori, que tenia lloc durant les mateixes dates, tenia lloc davant de la Sagrada Família, i aleshores el que vam fer va ser anar cap allà i preguntar què els semblava el Meeting Point. I si funciona el CD, que ara ho comprovarem, sentirem.
És vergonyós com les autoritats promouen i deixen un espai que es pugui celebrar, doncs, un acte com és el Meeting Point, on el que es promou és l'especulació i el que en teoria diuen ells mateixos en les seves lleis, que és un dret com és l'habitatge, no? Doncs promoguin fires així, que el que fa és que no sigui un dret justament, que sigui un luxe tenir un habitatge.
Sobre la paella, que té una pinta boníssima i tinc molta gana.
L'especulació afecta més a la gent jove, que és la que ha organitzat això, que la gent que tenim de 50 cap a dalt, que vam comprar el pis en un moment que podíem fer-ho. Jo entenc que la gent jove s'autoorganitzi i apreti en aquest aspecte, perquè, a més, perquè no tenen un altre remei, o trenquen alguna cosa o no se'n sortiran, per tant, cop de garrot.
I em penso del Meeting Point, que és una merda, tio.
És la concentració de la màfia immobiliària d'Espanya. És on es ve, és on es munta tot el xiringuito per seguir venent la imatge d'Espanya i el ladrillo i olé.
Què? Del Meeting Point?
Del Meeting Point.
Sobre el Meeting Point, la impressió que tinc és que són uns màfies totals, ens van arrencar la pancarta, ens van tractar com a terroristes i, bueno, jo el que puc dir és contra el terrorisme especulatiu, acció directa, però ja!
Ei, pardals, estem escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu!
Molt bé, doncs ja tinc veu, oi? Doncs això, acció directa, però ja, és el que deia tothom, cop de garrot, però fort, i bueno, aquestes eren les primeres impressions que vam recollir sobre el Meeting Point, i de fet és que hi ha molt, ben poc a dir, només que aquest any, per suposat, ha disminuït el número d'estants, que estan molt, molt espantats, tota la gent de les immobiliàries, perquè no hi va tant públic. I bueno, jo més que res em quedaria amb la imatge de que més que una fira d'immobiliàries, el que és el Meeting Point és una foto fixa o un deixar posar sobre la taula clarament la conxorxa que hi ha entre els bancs, les immobiliàries i els polítics, perquè de fet la sessió inaugural la va presidir la Beatriz Corredor, la ministra d'Habitatge. També la Caixa ha invertit bastants diners perquè es dugui a terme el Meeting Point, i finalment la Calle, que diu que en el Meeting Point no hi ha crisi, deia la Calle, que és el director del Meeting Point, doncs no hi haurà crisi per ell, però els que estem al carrer, els que estem vivint en aquesta ciutat, doncs sí que l'estem notant. I bueno, com que no volia tampoc donar més propaganda del que es mereix el Meeting Point, només acabaré remarcant una cosa que va dir la ministra Corredor, que és, va remarcar que el sector de la construcció ha contribuït durant anys al creixement de l'activitat econòmica i, per tant, ara és el moment de col·laborar amb l'impuls del sector. És el que dèiem abans, però la ministra Beatriz Corredor no es posa... No s'hi posa malament, tampoc, ho diu clarament, que ells ens han ajudat a nosaltres els ajudem a ells, maletín pa abajo, maletín pa arriba, i això ho va dir, això, precisament, a la inauguració del Meeting Point, on el públic és amic, no? Però aquestes coses traspassen...
Història de sempre, no? Història de sempre.
Sí, la història de sempre, però bueno, quan ho diuen amb tanta desfachatez, no sé quina és la paraula en català...
Garrot fort. Sí. Garrot, però garrot fort.
T'ho diuen tranquil·lament, no? Que els ajudaran, que els hi donaran diners i que...
Sí, sí, amb tota la cara, eh? Així,
de fet, segurament és molt possible que ells no volguessin fer-ho, perquè també no els hi dona bona imatge, que és l'únic que volen, vots. Però ja ho vam dir fa programes que ho intuíem, i és que ells volen que segueixin comprant i venent vivendes, perquè d'allà surten molts dels diners que unflen els seus sous i els seus cotxes oficials i aquestes històries, no?
Sí. També com a curiositat, dic que la Calle, aquest el president de la fira, va dir que entre abril i maig del 2009 faran el Salón Low Cost. Que jo és com les aerolínies, les aerolínies aquestes que posen bitllets a preus rebentats, doncs faran el mateix amb els pisos. I diu, a més diu que el público asistente pueda salir con un piso o apartamento en la costa comprado con una hipoteca. És a dir, que tu entres allà i surts amb un pis sota el braç. Aquesta és la idea de la Calle, perquè suposo que en moments de desesperació es pensen coses desesperades.
Aquest tio hauria de viure... com bé diu el seu cognom,
en la Calle.
Bueno, en el seu cas també poden regalar targetes de crèdit del Decathlon, no?, per comprar la tenda de campanya, que deia la cançó.
Sí, sí.
Acabarem
sí.
així.
I bueno, també, com que jo no em vull parlar més del Meeting Point, cada any està passant aquí, bueno, només dic que del G14, que és el grup de les 13 immobiliàries més grans, només n'hi han anat dues. Al Meeting Point, algo está pasando.
Martín, ¿no? ¿Per ni fadesa d'anar?
No.
Jo no diria, sí. Bueno, tampoc he anat.
Mira, Metrobacesa, que són els dolents aquests del Port de Barcelona, que estan fent tot el pla especulatiu a Esplugues, i Reial Urbis, que aquests no sé qui són.
Reial Urbis era la immobiliària que va muntar Banesto, que van fer varios pelotazos de los grandes, una Badalona, per exemple. I després em sembla que se la van vendre abans de que el Banesto fos adquirit pel Santander o no sé, històries.
Vaya.
Històries per a no dormir.
Malos.
De los malos malos.
De los malos malos. Bueno, doncs això, i paral·lelament al Meeting Point, la cosa important era que es va fer la trobada d'entitats, que era, bueno, era un punt de trobada per compartir experiències de diferents lluites en defensa del territori. Hi havia la gent del barri de Sants, la gent del Bon Pastor, Espai País Valencià, gent de consum ecològic, els de temps de revoltes, bueno, hi havia Placa Ofec, tothom.
Sí, sí, des de Som lo que sembrem fins a gent del... gent de Terres de l'Ebre, anti-PHN
sí. I d'aquesta gent el que volíem passar ara són tres àudios més de persones que ens van parlar assistents a la fira, i a veure si els podem posar i ja acabarem amb el tema.
La nostra idea inicial era buscar formes molt heterogènies de lluita contra l'especulació i la destrucció del territori. És curiós perquè hem vist casos des de mòbing a Barcelona fins a parcs naturals destrossats per grans immobiliàries. I el bo de tot això és que s'afronten de formes molt diverses i molt diferents. Però a pesar de totes aquestes diversitats i aquestes diferències i situacions concretes, creiem que és bo que es facin aquests actes per recordar que al final tots estem lluitant contra el mateix, contra un enemic comú, que és aquest model de creixement que destrueix el nostre territori i al final a nosaltres també.
Doncs la nostra paradeta és una paradeta en defensa del cas del Jona, que és un noi d'aquest mateix barri, de la Sagrada Família, que va ser detingut el 2006 arrel d'una manifestació al Forat de la Vergonya, en la qual hi van haver uns aldarulls, i 8 dies més tard, malgrat que ell no va participar en els aldarulls, tot i que sí en la manifestació, doncs el van detenir els Mossos d'Esquadra. Llavors, 2 anys després, ens ha arribat la petició fiscal, que puja a 8 anys de presó. A part, l'Ajuntament s'ha presentat com a acusació particular. Llavors, doncs una mica el que hem fet és engegar una campanya, sobretot amb moltes accions així mediàtiques i que es vegin, doncs per defensar aquest cas repressiu.
Avui aquí s'han vist moltes lluites que estan en defensa del territori, sobretot des de Barcelona, són coses molt concretes de plans urbanístics i tal, però que afecten arreu del territori, el nostre cas, que som gent de les Terres de l'Ebre. El fet que aquí Barcelona continua creixent, se continua urbanitzant, massificant, fa que els requeriments d'energia i aigua i altres recursos creixin, i això doncs, en el nostre cas té efectes i no surten a la llum perquè som poca gent i tenim poca veu, però que la lluita és conjunta, que nosaltres no volem que Barcelona continua creixent d'aquesta manera, i no crec que la gent que és conscient de que s'ha de lluitar en defensa del territori a Barcelona també ha de ser conscient de que els requeriments que això porta té efectes fora de Barcelona.
Thank you.
Bueno, això que esteu sentint, que m'ho acaben de dir ara, és una primícia mundial, perquè són els assajos que estan fent gent de UB de Vivienda, entre els quals es troben els nostres intrèpids locutors de Marcos i el Carles.
Sí, mira, ens queden dos neurones lliures i hem dit, va, doncs anem a fer música.
Que amb dos neurones ha sortit prou bé, no?
Joder.
És una maqueta d'una remaqueta.
Sí, jo m'estava estranyant que poséssim aquesta música. I, bueno.
És la base del blues de la hipoteca.
Sí, que d'aquí jo crec que això...
D'aquí tres anys s'estrenarà...
Això mateix.
És immediat ja, quasi.
Bueno, doncs anirem acabant. Ens comentes el del 15 de novembre?
Bueno, el 15 de novembre hi ha una assentada, no? És una concentració a la plaça Catalunya, val?
És una no se sabe, com el que fan els amics de Cruïlles, que no se sap.
I el lema així, bueno, el lema ben bé no me'l sé, però bueno, és referent a la crisi.
Que la
i tot
crisi
això, no?
Lo paguen los bancos.
Ah, això mateix, és veritat.
I és un mail anònim que no se sap d'on surt, però bueno, hi ha moltíssima gent que s'està afegint. Jo l'estic rebent per tot arreu. No sé si us està passant a vosaltres, però... Sí,
ara no, ara fa dies que no...
Sí. A mi per diferents sectors, moviments socials s'hi han afegit, la gent s'hi suma, però bueno, és convocatòria anònima, sense cap sigla darrere, que això és l'important. I bueno, sortir al carrer i dir que estan passant moltes coses i que n'estem farts i que la crisi se la mengin ells i que ens deixin en pau.
Està clar.
Bé, i aquesta setmaneta, a part del dia 15, el dia 10, tenim un acte a UB de Vivienda, al carrer Magdalenes número 13, és dilluns, dia 20 de novembre, i és a les 19 hores, a les 7 de la tarda. Volem fer un acte per buscar solucions de com ens en sortim de la crisi... Quan ens sortim de la crisi? Bé, l'acte té el sentit de reunir-nos i fer un debat sobre quines solucions podem proposar a nosaltres o podem tirar endavant nosaltres.
Parla.
Perdona, és que em sembla que t'has equivocat de dia.
És el dilluns, dia 10 de novembre, que
exacte,
és demà passat.
Exacte, perquè el 20 és un dilluns.
He dit 20?
Un cop has dit 20, sí.
Bueno,
el 20 és un dijous.
És que utilitzar les dues neurones lliures per això treu... Treu espai del balcó.
Fíjate que jo també tinc dues neurones, perquè no m'he enterat tampoc.
Què?
No m'he enterat tampoc.
Molt bé.
Bueno, és aquest dilluns, és demà passat.
A quina hora?
I a les 7 de la tarda, i volem trobar...
És demà.
Ai, que avui és diumenge. Que malament.
Molt bé, estem agafant el Carles i l'estem traient de l'estudi perquè ja...
A la Cruïlles estem més situats.
Sí, sí, nosaltres no sabem ni el dia que visquem. Bueno, es tracta de buscar com solucions a la crisi de l'habitatge intentant usar els pisos buits sense descartar cap opció, des de la creació d'un parc de lloguer públic amb aquests pisos fins a la constitució de xarxes populars, ocupacions massives, tot ens val sempre i quan aconseguim un accés digne a un habitatge digne en condicions dignes i de les mil maneres que es puguin proposar i que puguin tirar endavant. I aquest és el sentit que té l'acte, ho convidem a tothom que vulgui venir, que vulgui trobar respostes o buscar respostes de forma col·lectiva. I aquest és la segona cita per solucionar la crisi de l'habitatge, queden dos més, la de lloguers i la de medi ambient, com aconseguir que es deixi de depredar el territori. I bé, aquesta és la segona cita, a carrer Magdalenes número 13, demà dilluns 10, al carrer Magdalenes número 13, pisos buits, no, gràcies.
Molt bé, Paco. Ai, perdona, que no, que ets el Carles. Ja.
La neurona. Bueno, i ara anem cap al cine, no? Que ja passa de pel·lícula a Avinyó 33, al centre social del carrer Avinyó 33, emmarcat dintre del cicle de cinema L'habitatge a escena.
Molt bé.
Sí. I avui passem la pel·lícula El Pisito. Hem anat passant la pel·lícula de nens, hem passat una giornata particolare... I bueno, recordem que la selecció de les pel·lícules les fa el Daniele, que és el nostre gurú del cinema i l'habitatge. I avui això, passarem El Pisito i el dia que ve, el diumenge que ve, no la farem a Avinyó perquè ja no hi serem, però passarem una altra pel·lícula que No me'n recordo de quina és ara mateix.
Hòstia, jo una neurona està per la taula i l'altra...
En fi, que avui el passeig de pel·lis és a les 8 i us esperem allà al carrer Avinyó 33. L'última oportunitat de veure el centre social del carrer Avinyó. L'última oportunitat, així que...
Si us plau.
Veniu.
Una última paraula pels nostres convidats.
No, jo volia dir simplement que la gent que ens puguin haver escoltat, que tinguin l'ocasió de veure la nostra web, el blog, o bé inclús de rebre informació nostra, si volguessin. Per tant, jo us puc donar... el nostre blog, per accedir-hi, és http, com sempre, 2 punts... Atenció que no es posen les 3 B baixes, aquestes, les 3 B dobles, perquè si es posen no surt. Bueno, això ho dic perquè a vegades hi ha gent que diuen no, surtin. Per tant, http, 2 punts, les dues barres habituals, cruïlles... punt ning, o sigui ning.com. I si algú volgués rebre
informació
que ens volgués donar, no, si algú ens volgués donar el seu correu electrònic perquè li enviéssim informació, perquè esclar, a vegades també enviem informació directa de les convocatòries i de plegat, doncs també podem donar un correu electrònic.
Sí. El de la Creu, per exemple.
No, és que no ho sabia, no, ja donarem el meu, és igual. Mira, el correu electrònic, no, per no complicar les coses, home. Mira, el correu electrònic, Pit Roig, o sigui, pitroig, P-I-T-R-O-I-G, pitroig2@gmail.com.
Va.
A tothom hi està convidat. A tot.
Doncs moltíssimes gràcies per venir. A mi m'has fet especial il·lusió que pugéssiu al programa, més perquè estic vivint al vostre barri i estic veient de molt a prop la feina que esteu fent, que realment és impressionant. I jo emplaçaria a tothom, no només a que visiti el blog, que heu estrenat fa poquet, sinó que, bueno, que baixi al carrer, a Ciutat Vella, i que us busqui, perquè realment...
Els dimarts a les 8.
Els dimarts. I...
Que es porti una manta.
Això sí, que es porti una manta i que, bueno, quedarà impressionat del que s'està fent des de Cruïlles. Moltes gràcies per venir, de veritat.
A vosaltres, gràcies.
Moltes, molts records per la nostra fidel oient, la Carmen.
Sí, molts petons i t'estimo.
Nosaltres també, encara que no et coneixem, Carmen.
Aviat.
Bueno, i res, moltes gràcies, Carles, per haver vingut. Moltes gràcies, res, Clara.
I un record especial per la Cristina i el Paco, que deuen estar per...
El Paco havia fet un examen avui i estava una mica estaciat.
S'està recuperant.
Bé, gràcies Ramon, gràcies David, i gràcies Assumpta per haver vingut. Salut!
Ens escoltem el pròxim diumenge. Adeu!
Adeu!
Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, Franquistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, de les tres dos, a pare el punt. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que ve i globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu,
i a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i amb
Portadelo i Filemó i Guillem Brau i Guillem Pell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroja el Caganin, a Cocolissó i en Pomell. Y al sol.